Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Berta Torrades. Els Estats Units alerten els civils de l'Iran que a partir d'ara poden bombardejar zones residencials. Això l'endemà que Donald Trump anunciés que ampliaria les zones i els grups de persones que podrien ser atacades. Mentrestant, el president del Parlament iranià alerta que si continua aquesta guerra no hi haurà, diu, ni petroli ni tampoc capacitat per produir-lo, i a Israel ha continuat l'ofensiva aèria contra el Líban que, segons el govern, hauria provocat gairebé 400 morts, entre ells més de 80 nens. Enviats especial a Jerusalem, Jordi Baró.
Missatges de mà dura d'Israel contra el règim dels ayatolàs en el vuitè dia de guerra. L'exèrcit israelià ha advertit que atacarà qui sigui el successor d'Ali Khamenei, sigui qui sigui. A la mateixa línia, el primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha dit als iranians que la llibertat respecte al règim està a prop.
El nostre èxit no només comportarà l'eliminació de l'amenaça nuclear per a tot el món i no només la pau entre Israel i l'Iran, també comportarà una gran expansió del cercle de pau que ens envolta. Avui tothom entén que el règim dels ayatolàs posa en perill tot el món. En els darrers dies l'Iran ha atacat 12 països del seu voltant. Estem amb ells.
Israel assegura que ha colpejat a Beirut a membres clau de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran en un atac amb diversos morts. Les víctimes al Líban es compten ja per centenars. A Israel, un míssil de l'Iran ha caigut en un camp deshabitat sense fer víctimes el dia que l'aeroport de Tel Aviv ha reprès els vols de sortida per les repatriacions.
Més notícies amb la Maria Guixà.
Milers de persones s'han manifestat avui pels carrers del país amb motiu del Dia Mundial de les Dones. A Barcelona ho han fet més de 22.000 persones, mentre que a la capital espanyola, Madrid, també s'han viscut dues manifestacions que han posat de manifest l'escissió del moviment feminista. Madrid, Alba Gil.
Bona tarda. Dues manifestacions que han aplegat un total de 35.000 persones, segons dades de la delegació del govern espanyol a Madrid, i que també aquí divergeixen en qüestions com la llei trans o la prostitució, però amb molts punts en comú. A totes dues, crides al feminisme organitzat per frenar l'extrema dreta i clams contra la guerra a l'Iran, que ha centrat bona part de les proclames, també contra el genocidi palestí o demanant la dimissió d'Ayuso. Les dues han arrencat a les 12 i han recorregut el centre de Madrid de manera paral·lela, amb trajectes diferents, això sí. 24.000 persones han anat a la manifestació oficial, la que convoca la Comissió 8M, i 11.000 a l'alternativa, la del Moviment Feminista de Madrid. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
La comunitat de regants del Canal d'Urgell ha acordat aquest diumenge en Assemblea General començar la campanya de reg el dia 23 de març. Ara per ara d'aigua no en faltarà i els pagesos tornaran, diuen, a gestionar-la amb el sistema dels anomenats hidros. Marxem fins a Mollerussa amb l'Alba Mor.
De moment, ara que pagès vol regar i n'hi ha prou amb l'aigua de les pluges abundants dels darrers dies, que en alguns casos ha afectat mínimament els terrenys amb cereal d'hivern, segons ha dit el president dels regants, Amadeu Ros. Sigui com sigui, pel dia 23 de març s'obrirà el canal i els pagesos disposaran d'almenys 5 hidros, és a dir, 5 torns de reg al llarg de la campanya. Ros apunta que si el temps acompanyen, podrien ser més.
Ara per volumen n'hi ha falta 20 hectòmetres, s'ha dit, pel cinquè. I aquest cinquè, com que no hi cap més aigua, de moment, ja quan comencem a regar al cap de 15 dies, doncs ja tornarem al cinquè. I després, quan ja estarem al degel, si es tornen a omplir tots els pantanos, doncs s'arribarà fins al sisè, setè o que convingui.
Com a novetat, s'han introduït canvis en la demanda dels hidros perquè el sistema sigui més àgil.
Imma López, amb l'obra de Vides alienes, ha guanyat el Premi Joaquim Ruyra de narrativa en la 62a edició dels Premis Recull de Blanes. El Benet Ribes de poesia ha estat per Isabel Clarà i el Josep Ametller de teatre se l'han dut a l'Hisenda Coll. L'escriptor usonenc Enric Casulleres ha guanyat el de retrat, mentre que l'autor local Josep Bacarés s'ha emportat el de cançó amb gràcies. El Premi de Periodisme ha quedat desert.
Aquesta tarda, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona presenta amb el seu director titular, el barceloní Carlos Checa, un programa excepcional. Amb el cor Capella Mallorquina interpreten el famós i emotiu Rèquiem de Mozart. El concert es fa avui a 6:15 de la tarda al Palau de la Música Catalana. Als esports, Marc Andrés, bona tarda.
Bona tarda. El Sant Andreu s'ha proclamat campió de la Copa Femenina de Waterpolo després de guanyar per 16 a 10 al Sabadell a la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça a la pista del Breogán i del Joventut a casa contra el Granada, derrota del Girona de l'Unicaja, mentre a les 6 juga al Lleida a la pista del Baskonia. I a la Sobal d'handbol, el Barça s'ha endut el duel català contra el Granollers per 42 a 31. Tot això i molt més a la tarda esportiva de Catalunya des d'ara i fins les 9 del vespre amb el Tot Gira a l'antena de Catalunya Ràdio.
Fins aquí les notícies.
CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira.
Ara la campió de la Copa més antipàtica.
És la 18a.
Max Verstappen acaba de guanyar.
Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Campió, 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 campió.
Les lligues es guanyen en camps com Sant Mamés. És una frase tòpica, potser sí, però molt certa. Ahir el Barça ho tenia tot en contra. El desgast sobrehumà de la quasi remuntada contra l'Atlètic de Madrid de dimarts, la pressió del Madrid guanyant el dia abans a Balaïdos, les lesions de Koundé i Valde, Pedri desgastat i, malgrat tot, una genialitat de Lamine Yamal va tornar a donar els 3 punts al Barça i el va refermant en el lideratge. Un 0-1 que pot valdre una lliga.
Tot gira amb David Clopés.
Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre, avui ja serem a Newcastle, on el Barça aterra aquesta tarda. Dimarts comencen els vuitens de la Champions a St. James Park. En parlarem i molt d'aquest partit i també del que va passar ahir a Sant Mamés. Una tarda en què tindrem molt esport en directe, amb la Lliga Primera, amb l'ACB, amb hoquei patins, tarda de ràdio esportiva, tarda de Tot Gira.
Tot Gira número 2269.
Els 11 titulars.
Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els 11 titulars d'aquest diumenge 8 de març del 2026. El Barça ja ha aterrat, ja és a Newcastle, on dimarts juga la Champions amb Gavi a la llista de convocats.
I ha anat directament des de Bilbao, on ahir es va imposar amb un gol de Lamine Yamal.
A una setmana de les eleccions, avui Víctor Font ha presentat el seu programa en clau femenina.
Sí, perquè pretén tenir 4 dones a la directiva, un fet inèdit fins ara.
A primera divisió de futbol, avui es juguen 4 partits.
A les 2 s'ha jugat el Villarreal 2, el Jun. Ara Getafe Betis a partir d'un quart de 5, Sevilla Rayo 2-7 i a les 9 València a la Vés.
Demà l'Espanyol rep l'Oviedo al CUE de primera.
I el tècnic blanquiblau Manolo González ara mateix en roda de premsa. L'Espanyol demà busca la primera victòria del 2026.
En futbol internacional, avui què tindrem?
Avui tenim duels interessants. A Portugal, un Benfica Porto, Rangers 0, Celtic 0, ara mateix a la pròrroga. La Copa d'Escòcia, Milan Inter també a Itàlia aquest vespre.
En bàsquet, Jabari Parker ha debutat amb la penya.
I ha anotat 13 punts en 14 minuts en la victòria contra Granada 9 a 73 amb un parcial de 37 a 11 al segon quart.
I el Breogán de Lugo ha pagat els plats trencats per les derrotes del Barça de bàsquet.
Victòria avui 78 a 109 de 31 punts. El Barça ha arribat a guanyar de 46.
Victòria del Barça a la Lliga Sobal d'handbol en el duel català davant del Granollers.
Contra el Granollers per 42 a 31.
Victòria de George Russell amb Mercedes al Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1.
Al davant del seu company Kimi Antonelli del Ferrari de Charles Leclerc. Alonso ha hagut d'abandonar.
Victòria del Sant Andreu a la final de la Copa de de la Reina de Waterpolo.
Revalida el títol, tercera copa seguida, avui ha guanyat el Sabadell 16-10.
En ciclisme ha començat la París-Niça.
Sí, una cursa que s'allarga una setmana, primera etapa de 170 quilòmetres.
Sergi Cans, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Titular a xarxes.
Entreu al compte d'X del Tot Gira, arroba Tot Gira, i trobareu els primers punts de Jabari Parker amb la samarreta de la penya, dos punts contra Taulell, després d'una bona assistència de Ricky Rubio.
Som a Twitter, Facebook i Instagram, arroba Tot Gira. Correu gira@catradio.cat.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Bueno, vale.
Des de 20 anys fent ràdio esportiva en directe. The Sky's the Limit, amb David Clopés.
Tot Gira amb el Raúl Orgales, el Marçal Turo i el Joan Arroyo. Avui som colla al control tècnic i musical. Quin equipàs que tenim. La Nàdia Roig a la producció i el Lautaro Quinteros i el Xavi Vall al control central. Un Tot Gira avui connectat al Dia Internacional de la Dona. Avui és 8M i sentirem la veu de les nostres esportistes. Quin és l'estat de salut de les competicions femenines? Quins passos cal fer encara cap a la paritat al món de l'esport? Fins a quin punt som lluny de la plena normalitat? A xarxes hem obert ja pregunta oberta.
Sí, la pregunta és, de fet, heu de completar una frase. Us proposem que completeu la frase: el paper de la dona a l'esport és... punts suspensius. Pregunta oberta al nostre perfil de x@totgira. Ja arriben les respostes. El Marc ens diu: el paper de les dones ha de ser predominant perquè són més de la meitat de la població. L'Anna Soler, que ens diu: va creixent, però encara queda molt per aconseguir la paritat. I la Victòria, que diu: amb referents com Aitana o Alexia, es va caminant cap a una igualtat real.
Envieu-nos les vostres respostes a x.com/totgira. Avui al Totgira us acostarem diferents testimonis de dones esportistes, però dones també dirigents del món de l'esport. I apunteu també un nom. 6 de la tarda, entrevista amb un exentrenador del Barça, un tècnic que ha guanyat, compte, 3 Champions, una com a assistent a la banqueta i dues com a primer entrenador. Avui a les 6, al Tot Gira, Jonathan Giraldez, que concedeix al Tot Gira la primera entrevista des que va tornar a Europa l'estiu passat per dirigir, ja ho sabeu, l'Olympique de Lió, un dels grans del futbol europeu. Aprofitant l'aturada de seleccions, i conversarem a partir de les 6 amb la Mireia Vera i li preguntarem com veu la seva sortida del Barça ara fa 2 anys. Aquest Jonathan Giraldez, que el Barça es podria trobar perfectament en una hipotètica final de la Champions. A les 6, Jonathan Giraldez al Tot Gira. I a partir de les 7, hora Barça, tertúlia bar amb l'Olga Garcia, l'Alberto Etjogo i el Joan Verdú. Serem a Newcastle amb el Bernat Soler, informe de l'equip anglès amb el Marc Mayola i actualitat de campanya electoral. Avui ha tingut acte de campanya Víctor Font, però no pas Joan Laporta. Hora Barça, avui, a partir de les 7. Ara, quan passen 12 minuts de les 4 de la tarda, actualitzem marcadors. I el que és a punt de començar, a primera divisió, Oriol Rodríguez, és el partit del Coliseum, el Getafe-Betis.
Veurem si arrasaca el Getafe després de la victòria del Bernabéu. Hi ha un canvi a l'equip que hi va guanyar. Avui Diego Rico comença el partit des de la banqueta. Ara, a partir d'un quart de 5, Getafe-Betis. El Betis, el més destacat, és que el Cucho Hernández torna a l'equip titular. Ja ho va ser contra el Sevilla el cap de setmana passat, fa un parell de setmanes, i a veure si avui és capaç de batre la porteria de Soria.
I ara fa una estona s'ha acabat, ho dèiem, el Madrigal, aquest Villarreal 2, el Jun, el Villarreal segueix pressionant l'Atlètic de Madrid, que ahir, recordem-ho, va guanyar la Reial Societat. Estan tots dos empatats, sí, a punts. Tercer l'Atlètic de Madrid amb 54 punts, també 54 el Villarreal, que és quart per a Baraj, però està maca aquesta lluita entre tots dos.
I va, sobretot, també, a banda d'aquesta lluita per dalt, perquè al Girona li interessa que l'Elge avui hagi perdut el seu partit, perquè el manté a 5 punts, el manté a ratlla després de la victòria del Villarreal, que pràcticament s'ha batut a l'Elge a la primera part, amb el gol que ha marcat Bucan en el 31, el 41 Mourinho, al final, al tram final, al 37 de la segona, Andrés Silva ha fet el 2-1, però l'Elge marxa sense cap punt del terreny de Villarreal.
I veig també ja imatges a punt de començar a Andorra la Vella, el partit que jugaran l'Andorra i l'Sporting a la segona divisió.
És un partit interessant aquest de l'Andorra, perquè ara mateix a la classificació una victòria l'allunyaria una mica d'aquests llocs de descens. Ara té 4 punts d'avantatge sobre l'Osca, mentre que l'Sporting de Gijón és 9è. Si guanya, s'enganxaria, intentaria enganxar-se als llocs de promoció de descens a la primera divisió.
I en futbol internacional, ahir jo us ho explicàvem, que no tenia tenim jornada a la Premier, n'hi va haver entre setmana, el que tenim és jornada de cap. Alguns partits interessants, equips modestos que s'enfronten a equips de Premier.
Sí, tenim un Fulham-Southampton. El Southampton està capaç de passar per 0 gols a 1. Després, més tard, per exemple, tenim aquest partit que juguen el Bristol i el Sunderland. De moment està guanyant el Bristol per 1-0 i al partit només li queden 5 minuts per acabar. Un equip de Championship contra un equip de la Premier League. També en futbol internacional, mirem també de reull cap a Escòcia perquè s'està jugant un partit entre el Rangers i el Celtic. Són quarts de final de la Copa i ara mateix el partit a la pròrroga, s'acaba la primera part i empat a 0 entre el Rangers i el Celtic en aquesta Copa escocesa. També a França, el Lens es situarà a només un punt de Paris Saint-Germain a la classificació perquè ara mateix està golejant el Metz per 3-0. Si acaba guanyant el Lens a aquest partit, doncs es situa només un punt dels de Luis Enrique a la classificació.
Un quart de 5. Ara explicàvem a l'obertura del programa que estava parlant Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, a la prèvia del partit que jugaran demà, recordeu, 9 de la nit, el partit que tanca la jornada, Espanyol-Oviedo a l'RCD Stadium. Sergi Andreu, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Què tal, David? Molt bé, bona tarda.
Què ha explicat Manolo abans d'aquest partit contra el CUE?
Molt seriós, eh? Molt seriós, no et diria tens, més aviat tranquil, desitjant que arribi ja per fi la primera victòria de l'any. Després de 9 jornades sense guanyar, sap que és urgent, vol guanyar per guanyar, no vol mirar classificacions, no vol mirar llocs a la taula, sinó més aviat seguir sumant punts. Les sensacions del vestidor diu que són boníssimes, que l'equip està entrenant molt bé al llarg de la setmana, d'aquesta setmana llarga. Tindrà un parell de baixes importants. No hi seran Expósito i Piquel sancionats. Ja ha confirmat que entrarà Ferran Gómez, aquest migcampista del filial de 19 anys, una de les promeses del planter. Entrarà a la convocatòria, veurem si debuta o no a la Lliga, ja ho va fer a la Copa. I, per cert, no s'ha volgut mullar gens sobre una de les notícies de la setmana, que és aquest comitè esportiu que es fa càrrec de la direcció esportiva, ja ho vam explicar també fa algunes setmanes al Reservat, liderat per Sergio Ortega. No sé, l'hem vist un punt estrany davant d'aquesta pregunta, perquè s'ha remès absolutament el comunicat que ha fet el club aquestes últimes hores i no ha volgut afegir-hi absolutament res més.
Saps què passa, Sergi? Que ja fa temps que diem que a l'Espanyol li fa falta un portaveu, algú que exerceixi, diguem-ne, de veu del club. I moltes vegades ho ha hagut de fer Manolo González, no? I segurament potser el que li passa és que té ganes ja, diguem-ne, que el club agafi les regnes d'aquestes qüestions i no sé ell sempre qui ha de parar el cop davant dels mitjans de comunicació.
Sí, és molt possible que sigui ben bé això que dius, David, sí, sí. I bé, sobre el rival i el partit, doncs, que vol un partit amb l'equip que entri en ritme, que tingui un to alt, que surti endollat i que, si pot ser, que s'avanci en el marcador per no haver d'anar a remolc davant d'un rival que ell considera que, més enllà de la classificació, és un rival que malmada, el nou entrenador doncs, ha canviat d'imatge, té una identitat pròpia i és un rival complicat.
Recordem l'Espanyol, que malgrat no haver guanyat cap partit en aquest 2026, és setè amb 36 punts a 4 d'Europa. Una posició, de fet, la setena, que podria donar accés a Europa en funció de com vagi la final de Copa. Fem una cosa, Sergi, vine cap aquí, cap a la ràdio, torna a la base, i a partir de les 6 obrim nou espai de Bar Perico.
Sí.
Ja t'aviso que l'hem batejat com a Sarrià 82, en honor a aquell mític bar que hi havia al costat del vell estadi de Sarrià. Sí. Doncs farem Sarrià 82 avui amb l'Àngel Morales, amb la Raquel Cabezón, i parlarem una mica de la situació de l'Espanyol i també d'aquest partit de demà contra l'Oviedo, d'acord?
Fantàstic, doncs vinga, fins ara.
Fins ara. I a tot això ha començat ja, primera divisió, el partit del Coliseum entre Getafe i Betis.
De moment sense gols, fa sol avui a Getafe, la primera oportunitat pel Betis, amb un xuc que atrapa sense problemes David Soria, dos de la primera, Getafe 0, Betis 0.
I aquest migdia, Sabadell, final de la Copa de la Reina de Waterpolo. El Sant Andreu, ara per ara, no té rival. Sant Andreu 16, Sabadell 10, victòria incontestable del Sant Andreu en aquesta final de Copa. És el tercer títol de Copa que guanya la seva història el Sant Andreu, que revalida el títol de l'any passat, a més, són les vigents campiones d'Europa i, compte, no perden un partit des del maig de l'any passat. Va ser contra el Sabadell a la final de la Lliga, l'únic títol important que se'ls va escapar a la temporada passada. Dit d'una altra manera, aquesta temporada no han perdut res del que han jugat. espectacular. No sé si encara deuen estar de festa a Can Llong, a Sabadell, on s'ha disputat aquesta fase final de la Copa de la Reina de Waterpolo. Tinc al telèfon una de les jugadores importants d'aquest Sant Andreu, olímpica, internacional, que ha guanyat un munt de títols i medalles a la seva trajectòria. L'Helena Ruiz. Hola, Helena.
Hola, bona tarda.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Sou encara a Sabadell?
Sí, bueno, jo... Algunes no, però jo sí, que m'ha tocat el control antidopatge.
Oh, ostres.
Sí,
jo sí. Ja l'has passat o no?
Sí, estoy en ello, estoy en ello.
Ah, ostres, bé, escolta, si has de parar l'entrevista, la pares,
No, ja quasi estic.
A vegades aquestes coses passen, quan s'ha de passar el control...
Sí, sí. S'ha de passar.
El cos no vol fer cas. Bé, escolta'm, quina manera, Helena, de guanyar una final a casa del Sabadell, contra el Sabadell i de 6 gols.
Sí, sí, la veritat que ha sigut una bona final, crec que hem jugat molt bé i bueno, molt especial també.
La temporada està sempre a marcar, Helena.
Sí, de moment sí que, bueno, al principi sí que vam començar una mica més fluixetes, però ara que portem una mica més de rodatge estem bé.
Que és el moment important de la temporada, perquè ara vindrà el moment decisiu tant a la Champions com també als títols domèstics, per tant,
sí,
és el moment d'estar fines.
Sí, exacte, és el moment de donar-ho tot, que ve lo important, no? Com ara en jugàvem un títol avui, doncs d'aquí a poc ja venen els quarts de final per la Champions i va tot molt rodat i ja segur que es passa molt ràpid també.
Si em permets, jo tinc la sensació que sou com aquell Sabadell que durant anys no tenia rival, que ho guanyava tot i per tant, en certa manera, el canvi d'era ja és un fet i d'alguna manera la final d'avui ho escenifica.
Bueno, sí, bueno, crec que tant el Sabadell com Mataró i nosaltres estem molt igualats. No et diria que com el Sabadell aquells anys, no?, que ho guanyava tot, crec que qualsevol ens pot guanyar, igual que nosaltres podem guanyar qualsevol. Està bastant igualat encara que no reflecti el resultat, però jo en tot moment del partit notava, no?, la tensió aquesta perquè no ens podíem relaxar, perquè sabíem que si no, igual doncs se'n remuntarien, però bueno... Al final ha sortit bé.
Mira, parlant d'aquesta rivalitat amb el Sabadell, d'aquí a 3 setmanes, si no estic equivocat, a la Lliga Sabadell-Sant Andreu, una altra vegada a Can Llong, amb el lideratge en joc.
Sí, la veritat que serà un partit dur, més després de... Bueno, ja ens coneixem molt, estem molts partits ja que hem jugat i bueno, ho donarem tot per poder emportar-nos la victòria.
Escolta, per cert, hi havia molta gent avui a Can Llong perquè sé que ha estat una de les coses més parlades, més comentades en aquesta fase final de Copa, que normalment les entrades són gratuïtes per una Copa, però s'ha decidit doncs, que es pagués entrada. Sí que és veritat, els socis del Sabadell tenien entrada gratuïta. Avui teníem gentada a Can Llong o ha faltat un pli
sí,
de
mica? Sí, no, estava bé. Sí que ho he vist cops més plens, t'he de dir, però m'esperava menys gent, també t'he de dir. Llavors sí que hi havia bona afició i sobretot la nostra família que estava ja animant com sempre.
Escolta, com ho celebrareu? No sé si hi ha festa avui a Sant Andreu.
Doncs no ho sé, la veritat que no ho hem parlat perquè jo he vingut aquí directament, suposo que anirem a sopar o alguna cosa i a veure què passa.
Qui és la més festera de l'equip?
Tiene unas cuantas. Jo et diria que l'Alba.
L'Alba.
I la Camus.
Val, sí, la Camus. Tu no t'hi poses entre les més festives?
Jo abans sí que ho era més, ara ja no tant.
Què vol dir, que t'has fet gran o què, Helena?
No, però no sé, ja ho fan. Jo abans sí que proposava, ara ja proposen unes altres i també em va bé.
Molt bé. Escolta'm, que acabis de passar el control antidopatge, que no sigui molt llarg
sí,
i moltes felicitats.
Ja acabo.
Gràcies,
moltes
Helena,
gràcies.
Que vagi molt
bé. Que vagi bé.
L'Helena Ruiz, en directe al Tot Gira, quan passen 23 minuts de les 4 de la tarda. De seguida, per cert, marxarem fins a Melbourne, fins a Austràlia, perquè avui ha començat el Mundial de Fórmula 1. Ens espera el nostre analista, l'Albert Fàbrega, que una temporada més ens ajudarà a desxifrar aquesta Fórmula 1 avui amb Mercedes sent el dominador. És qui s'ha endut el primer i el segon lloc, amb Russell aconseguint la victòria. Li preguntarem què li passa a Piastri, el vigent campió del món, i a McLaren, si Ferrari serà competitiu, si Verstappen també ho serà, i sobretot l'embolic amb Aston Martin i aquest motor que diuen que és com una cafetera. Alguna novetat al partit del Coliseum Getafe-Betis?
No hi ha cap novetat. De moment Getafe 0, Betis 0, al minut 7 de la primera part. Ara hi ha una mica d'enrenou amb els jugadors del Getafe demanant al públic que hi ha al darrere de la porteria del Betis.
Sí, demanen calma.
Hi ha un enrenou entre el públic i els jugadors, que estan demanant...
Getafe demanen calma als seus
sí,
aficionats.
Per tant, ara sabrem exactament què ha passat. Estan demanant a David Soria calma, sobretot amb els aficionats i la resta de jugadors si uneixen.
Ara mirem d'esbrinar, que és el sí, que està passant al Coliseum. Pausa ràpida i de seguida Fórmula 1 des de Melbourne amb l'Albert Fàbrega.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es.
Peugeot.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar. Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Quantes vegades has dit... Algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
He sabut que el teu pare em droga perquè altres homes em puguin violar.
Una atrocitat mai vista.
Soc la filla de la víctima. Però també, i això encara costa més de portar, filla del botxí.
Uns fets que han sacsejat el món.
Juntes, i només juntes, és com podrem vèncer la submissió púnica.
Nits sense ficció. La victòria de Giselle Pellicó. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés. Fórmula Fàbrega.
Avui s'ha aixecat oficialment el taló de la temporada 2026 de Fórmula 1 al circuit d'Albert Park de Melbourne, Austràlia. Primera prova de la temporada. Una cursa que ha permès treure les primeres conclusions. Que Mercedes és qui comença dominant, que Ferrari sembla competitiu de moment, que el campió del món Piastri i McLaren han de millorar i que Aston Martin és un desastre, malgrat el talent de Fernando Alonso. Una temporada més, el nostre home a Fórmula 1 serà l'Albert Fàbrega, que el tenim a Melbourne. Què tal, Albert, com estàs?
Què tal? Bona nit.
Et quedes a Austràlia uns dies o ja voles cap a la Xina aviat? Recordem que setmana que ve tornem a tenir Gran Premi.
M'agradaria, però no, ens quedem aquí un dia i el dimarts ja viatgem cap a Xangai perquè la Fórmula 1 no s'atura el cap de setmana que ve, tenim el Gran Premi de Xina.
Ja, aprofito per preguntar-te, perquè tenim a la cantonada grans premis de Bahrein i Aràbia Saudita, que són quarta i cinquena prova del Mundial, els tenim a tocar. No sé si teniu informació des d'aquí, des de Melbourne, de què pot passar amb aquestes dues proves, amb aquests dos grans premis.
No hi ha cap informació oficial. De fet, estem pendents de les informacions que arriben d'allà. Ja es va suspendre un test que hi havia preparat per part de Pirelli abans d'aquest Gran Premi d'Austràlia i van haver de sortir tots per potes no disputant el test. I ara mateix l'ambient que hi ha al paddock respecte a aquestes dues curses és que difícilment es disputaran per temes de seguretat obvis. i que, tot i que hi ha hagut bastants noms a sobre la taula, no està clar si hi haurà substitut o no, i podria ser que una de les opcions passa perquè el Mundial es quedés en 22 curses.
Bé, doncs veurem què és el que passa, però evidentment estem parlant de dos països que són el radi d'incidència d'aquesta guerra que hi ha al Pròxim Orient. Veurem què és el que acaba passant, però pinta que ni Bahrein ni Aràbia Saudita es mantindrien ara mateix al calendari i això passaria a ser un Mundial de 22 curses. A veure, Oriol Rodríguez, per aquells que avui no hagin matinat per veure la cursa, 5 del matí hora catalana, expliquem breument què ha donat de si aquesta primera cursa del Mundial.
Que si hem de veure tota la temporada una fórmula així, doncs ja ho firmem, perquè ha estat una cursa amb un començament divertit, amb batalles interessants a la pista entre Russell, Leclerc, amb Hamilton, que el tornem a veure a dalt, amb Antonelli i l'altre Mercedes també a dalt. Al final passa el que passa, sempre la tàctica ha acabat donant els seus fruits a Mercedes, que s'havia mostrat molt superior a una volta, però que en cursa no és tan superior. Al final la tàctica li ha donat la victòria en aquest doblet de Russell i Antonelli, amb Leclerc, el Ferrari al podi, Hamilton quart, per davant de Norris, el pilot de McLaren, i Verstappen, el pilot de Red Bull, Sainz 15è i Alonso abandonat amb la seva cafetera, perquè si li hem de descriure aquest cotxe cada moment han creat Aston Martin, i amb expectativa, tot i que Albert Park és veritat que és un circuit molt peculiar en què sempre hi passen coses molt divertides a les curses, veurem què passa a la resta de circuits, però a priori han de passar coses interessants aquest 2026.
A veure, Albert, començo per davant. Mercedes. Russell avui primer, el seu company d'equip Antonelli segon, guanya Mercedes, però no ha estat un domini insultant. Ara ho deia l'Oriol, em semblava, veient els oficials, que serien molt superiors i sembla que hi ha marge per la resta.
Sí, jo crec que ha sigut una sorpresa veure competitius els Ferrari. De fet, si haguessin tingut una mica més de cintura a l'hora d'adaptar l'estratègia a les circumstàncies de la cursa, segurament haurien presentat més batalla. Però jo crec que té marge encara Mercedes per poder dir ara mateix que són la força dominant d'aquesta nova Fórmula 1, almenys al principi.
Tindrem, creus, una Fórmula 1 aquest any divertida, amb moltes alternances, amb més d'una escuderia guanyant curses?
Haurem de canviar alguns conceptes. Algunes coses han canviat. Aquesta nova unitat de potència amb aquest reglament que té un 50% elèctric, un 50% de combustió, està fent que els equips hagin de gestionar de les mil i una maneres la manera de recargar les bateries per poder donar energia al motor elèctric. I això, que alguns conceptes que teníem molt clars fins ara de lo que era la competició i la Fórmula 1 hagi de canviar perquè aquesta norma ho exigeix. Això no vol dir que no veiem acció. Veurem avançaments, com hem vist avui, veurem canvis de posicions, com l'hem vist avui, però potser alguna manera d'entre aquests avançaments haurem d'estar amb la ment una mica més oberta.
I amb McLaren, què passarà? Acabaran estant al davant i competint pel títol?
De moment han arrencat difícil, tot i que porten la mateixa unitat de potència que l'equip oficial Mercedes, els hi ha costat molt. No estan tan còmodes amb el cotxe, que el seu ritme no era ni molt menys com per pensar que podien guanyar la primera cursa, i a més avui hem vist un Oscar Piastri que havia classificat per davant de Norris, que s'ha estavellat a la primera de canvis, inclús fins i tot abans de començar la cursa, la volta d'escalfament a les voltes de preparació. Per tant, no comença ni molt menys bé el Mundial per l'actual campió del món de pilots i de constructors.
I Ferrari, jo estic acostumat a veure'ls començar bé i després desinflar-se. No sé si serà el mateix cas, perquè és veritat que no han guanyat, han pujat això sí al podi, els hem vist competitius, això tindrà continuïtat, què et diu el Nas?
Diu que la base amb la qual han començat és bona, que el cotxe ha nascut bé, que és un cotxe que, a més, té solucions a nivell de xassís i aerodinàmiques bastant interessants i molt diferents a la del reste, i que la unitat de potència és fiable i, a més, potent i gestiona bé l'energia. Però a Ferrari sempre hi ha un però, sempre hi ha un pro a dins de Ferrari. I avui han sortit molt bé, perquè és el cotxe que segurament, la unitat de potència que millor té les sortides del Mundial, i ho hem vist avui com Leclerc i Hamilton s'han posat de seguida a davant, però després no han tingut cintura amb l'estratègia. No han sigut capaços d'avançar la seva aturada, no han aprofitat els virtual safety cars que hi ha hagut, les condicions de la cursa. Jo crec que Ferrari tenia una oportunitat de lluitar la victòria. No sé si l'haguessin aconseguit. Jo crec que no, perquè no hem vist tot el potencial del Mercedes, però almenys haver tingut l'opció d'estar més a prop i de lluitar-los una mica o posar les coses una mica més difícils.
A mi, clar, em fa una mica de mal veure Verstappen, tot un campió del món, veure'l a la sisena posició. Hi ha marge per Red Bull perquè pugui estar al davant Verstappen i ser capaç de lluitar pel títol mundial?
No sé si per lluitar pel títol mundial. De fet, ahir, si no haguessin comès aquell error, part de l'equip, part del pilot en la primera de les voltes de la classificació, que el va veure sortir de pista i haver de sortir avui d'última posició, segurament entenc que l'haguessin vist almenys a l'alçada del seu company de Hadjar, que es va classificar en la tercera posició, i per tant avui hagués tingut opció de fer aquell com més, que no solament aquesta remuntada que l'ha portat fins a la posició de Norris. No, no estan ni molt menys a l'alçada de Ferrari, ni tampoc a la de Mercedes, i per tant comencen el Mundial una mica coixos. Estaran més endavant? No ho sabem. Han construït una unitat de potència nova, l'equip s'ha reestructurat després de la sortida d'Adrian Newey, això també té un pes específic important. Ha sortit Christian Horner, és una nova etapa dins l'escuderia, i a més Max Verstappen, que és un dels homes o dels pilots que més descontent s'ha manifestat públicament amb aquest nou reglament que fa canviar algunes coses. També la manera en què els pilots han de conduir els monoplaces, cosa que ha aixecat bastanta polèmica, no solament pels pilots, sinó també per molts aficionats que han entès aquesta nova normativa tan complexa i en algunes tan diferent del que teníem fins ara.
Ara deies, Adrian Newey, que ha deixat Red Bull a marxar cap a Aston Martin. He deixat pel final el cas peculiar, curiós, d'Aston Martin. Deia l'Oriol, amb aquesta cafetera que ha de conduir Fernando Alonso, que malgrat tot, avui ha fet una sortida d'aquelles memorables, perquè em sembla que ha passat de la 15a posició a la 10a, ha avançat 5 cotxes, 5 monoplaces, en molt poc temps. Aquí s'ha pogut veure el talent de l'asturià, que després ha hagut d'abandonar perquè aquest cotxe és un desastre. Ara m'ho expliques, què li està passant a Aston Martin, però abans vull que escoltis, és segurament una de les declaracions destacades d'aquest inici de Mundial, quan li han preguntat a Fernando Alonso al final de la cursa per aquest gran avançament que ha fet a la sortida guanyant 5 posicions, ell ha dit això.
La vuelta 1 que és más de instinto que de motor, pues llevo 24 años sintiéndome superior y en el 25 me siento superior a ellos otra vez.
Què et sembla, Albert?
Bueno, primer de tot em sembla que sí, que la sortida del motor depèn dels pneumàtics, depèn de la gasolina que portis en el dipòsit i de la previsió de voltes que tinguis per davant. Fernando Alonso és un gran pilot, és un pilot amb un talent espectacular, ha fet grandíssimes sortides a la història de la Fórmula 1 i esperem que en segueixi fent per molts anys, però li ha anat molt bé, ha sigut espectacular. El que haurà d'intentar millorar altres coses més enllà de la sortida.
Per què va tan malament aquest Aston Martin?
Va malament l'Aston Martin bàsicament perquè la unitat de potència no funciona, ni molt menys com s'esperava. Honda no ha estat a l'alçada, no han sigut capaços ni tan sols de fer una unitat de potència que permeti completar una carrera. De fet, avui jo crec que no teníem previst ni molt menys acabar la cursa. Aquí van arribar amb molts problemes de vibracions que ja venien dels tests de pretemporada i no han sigut capaços de solucionar-los i de no tenir recanvi fins i tot com per permetre de disputar totes les sessions d'entrenaments. Per tant, important d'Onda, que òbviament té un impacte molt directe en el rendiment de l'equip, no? S'havien dipositat moltes esperances en aquest projecte en el que s'havia fitxat Adrian Newey, s'havien invertit molts diners en la fàbrica nova de Silverstone, i òbviament que ara mateix el projecte penja d'aquesta manca de rendiment del motor Honda.
Molt bé, Albert, et deixem anar a dormir, descansa molt i tornem a xerrar cada setmana que ve amb el Gran Premi de Xangai a la Xina. Una abraçada forta, que vagi bé.
Moltes gràcies, bona nit.
A la primera visió, camí del minut 22 de partit. De moment no es mou el marcador al partit que tenim en joc. Getafe 0, Betis 0.
Recordem que s'ha aturat el joc una bona estona, ho explicàvem. Dic que miraríem d'esbrinar què ha passat exactament. Darrere d'una de les porteries, la porteria que defensa el Betis, en aquesta primera part, hi ha hagut algun problema a la graderia?
Hi ha hagut una picabaralla entre aficionats, entre simples. Clar, els jugadors han vist que es començava aquesta baralla, hi ha hagut cops de puny i, per tant, s'ha hagut d'aturar el del partit, esperar que la Policia Nacional, en aquest cas, anés en aquesta part de la graderia, a separar els aficionats que s'estaven pagant i poder reanudar el partit.
Bé, doncs el partit tira endavant. De moment empat a 0 entre Getafe i Betis. També empat a 0 a Andorra, la segona divisió.
Aquí tampoc hi ha gols. Canvi del 22 de la primera part. Andorra 0, Sporting de Gijón 0.
La part amb el tap de la baixa amb el pit que la dorm amb l'esquerra.
Vinga, moment per triar gol Kubala de la setmana. Com sempre, tenim quatre candidats. El primer, Sergi, des de Mèxic. Golaço de l'exjugador del Girona, Bárcenas.
Golaço de Bárcenas, golaço del Mazatlán. Celebra este gol con caliente.mx. Bienvenidos al juego. Las redes se mueven y de qué manera.
Amb les publicitats que patrocinen cada gol en aquesta cadena de ràdio. Xuta amb l'esquerra entre els vèrtex dret de l'àrea i la corona, que es cola per l'escaire del pal llarg.
El segon gol és un gran xut de Lucía Corrales, ahir amb la selecció espanyola.
En el tiempo de añadido.
Bon xut amb l'esquerra des de la banda esquerra de la frontal, que es cola també per l'escaire del primer pal.
Partit a la jornada de seleccions de futbol femení. Avui en parlarem amb la Mireia Vera. Lamine Yamal va marcar ahir un golaç a Sant Mamés.
La pilota la juga al Barça. La té Pedri. Pedri l'envia per Lamine Yamal, que apareix sol. Atenció, podria provar a xut. Continua Lamine. Xuta Lamine! Gol!
Lamine fa un bon xut a l'escaire del pal llarg des de l'interior de l'àrea.
Compte amb aquest gol, que pot ser candidat a gol Kubala de la temporada. Acabem amb el golaç de Satriano amb el Getafe contra el Madrid. Gran gol.
El rechazo de Barambori, el disparo, ¡qué golazo! ¡Gol, gol!
Bona volea del jugador del Getafe des de la corona, que sorprèn Courtois, que no pot fer-hi res per evitar el gol.
Doncs els quatre gols els teniu al Facebook del programa. Entreu-hi, reviseu els gols i, sobretot, voteu. I, per tant, el més votat, ho anunciarem al final del programa, passarà a la gran final d'aquest trofeu Kubala. Recordeu que no hi ha novetats a la primera divisió en aquest empat a 0 entre Getafe i Betis. Tampoc a Andorra, la segona divisió, el partit entre l'Andorra i l'Sporting. Fem compte també el futbol internacional amb els partits que tenim en joc a la CAP, també a Itàlia, a França, on hi ha aquest Lens Metz. El Lens, sí, que té una bona oportunitat perquè, recordem-ho, va perdre el PSG i, per tant, en cas de victòria, retallaria distàncies al capdavant de la classificació.
I guanyarà, ja situarà només un punt de Paris Saint-Germain, perquè a 10 minuts per final, Lens 3, Metz 0, per tant, el Lens... Ho explicava ahir el Ricard Torquemada a la transmissió del Barça. És un miracle perquè s'ha venut aquest estiu passat pràcticament a tota la plantilla, tots els jugadors que tenien potencial, i tot i això li està disputant la Lliga al Paris Saint-Germain, i d'aquí unes setmanes hi ha d'haver aquest partit entre el Lens i el Paris Saint-Germain, que qui sap si pot acabar marcant el símbol de la Lliga. Serà l'11 d'abril, aquest Lens Paris Saint-Germain a l'horitzó.
Ara també, perquè si guanya el Lens es col·locaria un punt, del PSG.
Sí, també ens fixem en el que passa a Escòcia, perquè aquest partit entre els Rangers i el Celtic de la Scottish Cup ha arribat als penals. Per tant, pendents dels penals, de moment empat a 2 després de 3 llançaments per part dels dos equips. A veure si els Rangers o els Celtics són capaços de classificar-se per la següent ronda.
Molt bé, recordeu el que us anunciàvem a l'inici del programa. A partir de les 6, entrevista avui, conversa al Tot Gira amb Jonathan Giraldez, el tècnic de l'Olympique de Lió. Primera entrevista que concedeix Jonathan Giraldez des que va tornar al futbol europeu. Ell va marxar del Barça fa 2 anys, se'n va anar cap als Estats Units, cap a Washington, i tot just l'estiu passat va tornar a Europa per dirigir un dels grans del futbol europeu, l'Olympique de Lió. Ves que Jonathan Giraldez, dirigint l'Olympique de Lió, no se'l pugui trobar al Barça en una final de la Champions. Van per dues bandes oposades del quadre, per tant, aquesta final seria perfectament possible.
Pani entra en el 22, Pani, semina el pànico, Pani! La Jornada Internacional de Lió.
La melé del Tot Gira, amb el Dal Serra i Toni Murcián.
Vinga, parlem de rugby. Toni Murciano, què tal, com estem? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bé.
Mare meva, quina última jornada dels 6 nacions de rugby que ens espera el cap de setmana que ve. Fins a 3 seleccions poden guanyar el trofeu: Escòcia, França i Irlanda. Una situació que semblava impossible fa uns dies, amb França guanyant-ho tot, amb opcions de fer gran slam, és a dir, guanyar tots els partits dels 6 nacions. Semblaven directes cap al títol, però tot es va capgirar ahir a Edimburg. Marcadors de la penúltima jornada. Jugat divendres, Irlanda 27, Gales 17, i jugats ahir, Escòcia 50, França 40, i Itàlia 23, Anglaterra 18. Compte, primera vegada que Itàlia guanya Anglaterra a la història dels Sis Nacions. Classificació, a falta d'una jornada. França líder amb 16 punts. Segona Escòcia també amb 16. Tercera Irlanda amb 14. Són els tres equips que encara poden ser campions del Sis Nació. Itàlia, quarta amb 9. Cinquena Anglaterra amb 6. I tanca Gales amb només un punt. Última jornada, dissabte que ve. A les 3 i 10 minuts, a Dublín, Irlanda-Escòcia. Quan faltin 20 minuts per a les 6 de la tarda, Anglaterra-Gales, partit intrascendent. I a les 9 i 10 minuts tancarà els 6 nacions a Saint-Denis, França-Itàlia. Doncs, Toni, hi ha múltiples combinacions per saber qui serà el campió final, però el cert és que França, depèn de si mateixa, jugarà l'última i ja sabrà, per tant, què li cal per ser campiona.
Exacte, tota la pressió per ella, eh? Mira que parlàvem la setmana passada d'una França favorita, una de les millors seleccions del món, i ahir ens la lien. Jo crec que estem vivint uns Sis Nacions boig, tan boig com el món actualment que estem vivint. No sé si és valora, si vol dir el mateix o què, què està passant. Ens ho estem passant molt bé. I la setmana passada parlàvem d'això, de la França ultrafavorita, de les millors del món, però ahir perd contra una Escòcia supervitaminada, déu-n'hi-do la canya que els van fotre. Una Anglaterra que no diu res, que s'ha de replantejar el seu projecte i reinventar-se, perquè la veritat és que és molt avorrit veure aquesta Anglaterra, un equip amb uns jugadors increïbles, però que, bueno, que no ens fa trampera. Bé. I què més? Una Gales, la Gales que t'agrada a tu. Una Gales
no,
que,
jo sóc d'Escòcia, no, Toni, jo sóc d'Escòcia. No, jo estic contentíssim que Escòcia guanyés a França.
És l'Eudald. Doncs l'Escòcia, ahir no sé què van prendre. Ara que estan prohibint les begudes amb taurina, energètiques i tal, jo crec que els van donar doble ració, perquè anaven a tope.
Bé, el cert és que el partit d'ahir, el que es va jugar a Edimburg, a Murrayfield, ho va canviar tot. Per cert, m'està corregint aquí coses a l'Oriol Rodríguez. He dit malament els partits de l'última jornada. Rectifico. Tindrem l'Irlanda-Escòcia per obrir la jornada, després l'Itàlia-Gales i tancarà el França-Anglaterra. Ara ho he dit bé. Sí. Incorporo l'Eudald Serra a la conversa. L'Eudald.
Hola, jo sóc d'Irlanda, per cert.
Tu ets d'Irlanda. Tens opcions, sí. Encara? Tens opcions.
Sí, però molt poques.
Però poques,
molt
poques. Sí, són remotes.
Això estarà entre Escòcia i França, o França i Escòcia, per dir-ho en aquest ordre.
Vaig al partit d'ahir, aquest partit d'Edimburg, que té alguns rècords interessants. 50-40 va guanyar Edimburg a Murrayfield, Escòcia davant de França. Hi ha una cosa que m'ha creat molt l'atenció. Els 40 punts ahir de França són l'anotació més alta d'un equip perdedor en un Sis Nacions. Es van anotar, atenció, 13 assajos, 7 per Escòcia, 6 per França. Van haver-hi 90 punts en total anotats entre els dos equips i només això ho supera un 80-23 en una Anglaterra-Itàlia de fa anys. Déu-n'hi-do, quin partit per els amants del rugby, Eudald.
Sí, gairebé semblava un partit de 7, no?, amb tants assajos, 13. La veritat és que també és veritat que França va fer bona part dels seus punts a la part final del partit, quan quedaven 6 o 7 minuts, i, per dir-ho d'alguna manera, no només va maquillar el resultat, que això també és important, sinó que va escurçar la diferència de punts que pot ser clau en el més menys al final del campionat, si totes dues seleccions acaben guanyant, no? Per tant, tenia la seva importància, però sí que és veritat que fins als darrers 6-7 minuts on França va aconseguir un parell d'assajos i va maquillar aquest resultat, Escòcia va ser molt superior. A mi em va sorprendre molt, no perquè no pogués guanyar, perquè guanyar podia guanyar, ja havia guanyat la Calcuta contra Anglaterra, però sí que és veritat que França era favorita, sinó per la contundència amb la que ho va fer. Va ser molt superior fins al tram final del partit en què França va despertar una mica.
Fixa't, Toni, si Escòcia no hagués perdut en la primera jornada a Roma, a Itàlia, és que tindrien els Sis Nacions a les mans.
Que en teoria seria la més fàcil, no, Itàlia? Però sí que és veritat que Itàlia està fent el millor Sis Nacions de la seva història i Escòcia ho ha pagat. No, bueno, jo no m'ho esperava, que Escòcia dongués el pal ahir a França. Es queda una última jornada divertida.
Tu apostaries, Toni, per França o no ho tens tan clar? Clar, aquí França té un avantatge, que és que sabrà el que ha de fer. És a dir, a l'últim partit, el que tancarà la jornada, sabent el que ha fet Escòcia obligada a guanyar i a poder ser amb bonus ofensiu per obligar a França a fer el mateix.
Sí, juga a casa més, ho té tot de cara. Clar, jo me la vaig jugar la setmana passada. Clar, hauràs de canviar d'experts, de rugby, perquè veu que no demostrem res.
No, home, no.
Jo me la torno a jugar i dic que el Sis Nacions serà per França. Però tant de bo no, perquè a mi ja m'agrada que França i Anglaterra perdin.
Ja. Tu, Eudald, t'atreveixes a apostar per una de les dues seleccions?
M'agradaria que guanyés Escòcia pel fet que no ha guanyat mai encara els 6 nacions, que no guanya des de l'any 99 aquest torneig. Jo crec que França és un pèl més favorita, i és més, bàsicament per l'última jornada. França juga a casa, Escòcia no. No dic que Escòcia no pugui guanyar Irlanda, però és que Irlanda va perdre el primer partit amb França, però després ha anat guanyant. És veritat que amb més problemes, eh? Contra Itàlia va patir, amb Gales també va patir divendres, on va guanyar més clar va ser Anglaterra, però és que jo que veig ara mateix, tot i l'ensopegada de França d'ahir, veig França molt superior a Anglaterra, i després crec que Irlanda té opcions de poder guanyar Escòcia. Per tant, jo m'inclinaria més per França.
Molt bé, eh? Us recordo de nou, l'última jornada, Irlanda-Escòcia, jugaran els primers, després l'Itàlia-Gales, i acabarem a Sant Denis amb el França-Anglaterra. Vull fer una menció especial pels italians, perquè estan fent el seu millor Sis Nacions, és una evidència. En aquests Sis Nacions han sigut capaços de guanyar a Escòcia, en la primera jornada a Roma, i ahir aquesta victòria contra Anglaterra no els havien guanyat mai, els anglesos, de nou a Roma. Però déu-n'hi-do, Toni, quin tros de torneig estan fent els italians.
Exacte, el que dèiem abans. Ja fa uns anys que ho diem, que Anglaterra, Itàlia, a les categories inferiors ho està fent molt bé, està treballant molt bé la base, i això es nota ara, a part dels típics fitxatges que fan de jugadors de fora d'Europa, que els nacionalitzen, però tot i així, Itàlia està creixent molt i s'està notant. Feina que, bé, que no estan fent països com Gales o potser Anglaterra, doncs Itàlia s'està posant les piles i, escolta'm, que potser podria acabar segona. Segona podria quedar, potser no, tercera, potser no?
Podria...
Superant així el seu...
Sí,
el seu, crec que tercera, no?
Sí.
Superant així el seu rècord i, bueno, fent un torneig increïble, ja et dic, el millor de la història.
Tot i que és difícil, perquè hauria d'ensopegar Irlanda... Bé, veurem.
Sí, jo afegiria afegiria que a banda dels dos partits que ja ha guanyat, que igual em sembla el millor torneig que havia fet fins ara, és que a més dels que ha perdut, amb Irlanda va perdre de molt poc, i és a dir, que ha competit en tots els partits, no només els partits que ha guanyat, sinó fins i tot la imatge que ha donat en tots els partits. I com deia molt bé el Toni, així com fa 7 o 8 anys eren molt crítics amb Itàlia, jo fins i tot em plantejava si potser s'hauria de donar pas a alguna altra selecció en lloc d'Itàlia, quan duia no sé quantes culleres de fusta seguides. Ara sembla que han espavilat molt, han tingut molt calquera, i ja no és només agafar jugadors estrangers que ja fa uns anys que estan jugant a Itàlia i nacionalitzar-los, sinó que ells estan traient del seu planter jugadors. Ahir vam veure, per exemple, l'Ala Menoncello, que l'any que ve jugarà a Toulouse, com un dels jugadors, jo crec, ara mateix, amb més qualitat de tota Europa. Aquí podíem afegir Capozzo, que ja està jugant també la Lliga Francesa i que estava lesionat, o Garbisi, al mig d'obertura. És a dir, Itàlia comença a tenir molt de talent autòcton del país, format a Itàlia, i això és molt important,
Per cert, Sis Nacions a banda, en aquesta competició no juguen d'altres seleccions, que sí que participen en el que s'anomena Rugby Europe Championship, la Rugby Championship. Està jugant, de fet, ara mateix Oriol, la selecció espanyola ho fa a Portugal. Aquesta és la semifinal, oi?
Sí, el descans està perdent Espanya, guanya Portugal, Portugal 13, Espanya 0, Geòrgia ja s'ha classificat per la final, que s'ha de jugar a Madrid. De moment seria entre Geòrgia i Portugal.
Sempre expliquem moltes vegades que aquestes seleccions, precisament, Geòrgia especialment, Portugal, Espanya, són aquests equips que estarien en aquesta segona línia, no? En aquest segon nivell.
Sobretot Geòrgia.
Geòrgia, sobretot, que de fet en els Mundials ho ha fet bé.
Sí, que hi va gairebé sempre. Està un graó per sota, i ara l'Itàlia l'haver anat cap amunt, doncs encara es distància una mica més. Però d'aquesta segona divisió, per dir-ho d'alguna manera, per mi Geòrgia és la millor. La que ha baixat molt últimament és Romania, que abans sempre estava per sota Geòrgia. Portugal ha pujat molt. Portugal, tot i ser un país petit, ho està fent molt bé. I la selecció espanyola ha entrat al Mundial després de molt de temps de no aconseguir-ho per diversos motius, però evidentment que l'estructura, la base del rugby espanyol, per mi segueix estant molt lluny ara mateix.
Per cert, malgrat jugui la selecció espanyola, això ja és habitual, amb el rugby, hi ha hagut lliga, hi ha hagut jornada de lliga. Sabem que, i ho explicàvem la setmana passada, comença la segona volta, i a la segona volta es formen dos grups. Els sis primers a la primera volta van per una banda, els sis que van quedar a les últimes posicions van per un altre grup. Aquí és on tenim els dos equips catalans, Barça i Sant Boiana. Avui, primera jornada d'aquesta segona volta, ha perdut la Sant Boiana 27-26 al camp del Salvador. El Barça, en canvi, ha guanyat, li feia falta, perquè arrencava aquesta segona volta en última posició. Barça 32, Ordizia 25. Recordem que en aquest segon grup, malgrat lluitar per no perdre la categoria, hi ha premi pels dos primers d'aquest segon grup, perquè tindrien possibilitats d'accedir al play-off per la lluita pel títol.
Sí, encara tenen opcions, perquè encara queden jornades. Ara mateix el Barça veiem, però, a la cinquena posició d'aquest grup, i les Santboianes terceres, dos estarien fora. De fet, ara el Barça perdria la categoria, però encara queden molts punts en joc.
Queda temps, queda
temps. I, per tant, molta esperança.
I mentrestant ja tenim servida la final del play-off d'ascens per pujar a la màxima categoria de la Lliga Femenina de Rugbi. El Barça va eliminar ahir a les semis un altre equip català, el Buc, per 20-8. Ara el Barça jugarà d'aquí a dos caps de setmana contra el Túria a la final. El Túria ha passat avui a la segona semi eliminant a l'Eibar. Qui guanyi aquesta final entre el Barça i el Túria pujarà a la primera divisió, en què, recordem-ho, tenim només un equip català, el Sant Cugat, que ha guanyat el camp del Complutense precisament en aquesta jornada 10-37. I tinc al telèfon la capitana del Barça, l'Anaïs Colomer. Hola, Anaïs.
Hola, bona tarda.
L'enhorabona per la victòria d'ahir, ja sou a la final, un pas més.
Moltes gràcies.
Sou a només un partit de tornar a la màxima categoria, que vau perdre, recordem-ho, l'any passat, eh?
Doncs sí, la veritat és que és un orgull poder veure que podem tornar a pujar i a competir a màxim nivell.
La final, sabeu si serà partit únic el cap de setmana del 21-22? Sí, oi?
Sí, serà partit únic.
I on? On es jugarà?
Doncs es disputarà a València.
A València.
A la seu del Túria, que van primeres i s'ho mereixen.
Clar, això vol dir que haureu de portar gent, no? Acostumeu sempre a tenir molta claca al darrere, de gent del Barça que us acompanya. Però quin ambient us trobareu? És un camp hostil, el del Túria?
Bueno, és un camp... Tenen una molt bona grada, la veritat, però nosaltres esperem que vingui molta afició i molta grada a recolzar-nos a nosaltres, també.
Anaïs, pujar pel Barça és obligatori aquesta temporada, després d'haver perdut la temporada passada la categoria?
Doncs aquest ha sigut el nostre objectiu de la temporada i hem treballat moltíssim. Ara tenim la meitat assolit, que és arribar a la final, i ara només queda guanyar-la, que no serà gens fàcil perquè el Túria és un rival molt fort.
Ja saben que en context de retallades al Barça, les seccions amateurs pateixen. Això ho hem explicat moltes vegades, el Toni, aquí a la melé del Tot Girar, ens ho ha dit més d'una vegada, que el rugby ho pateix molt, el Barça de rugby ho pateix molt, ho està patint l'equip masculí, un històric, que està, ara ho explicàvem, lluitant per no baixar. Com ho esteu vivint vosaltres? En què heu notat aquestes retallades, Anaïs?
Doncs la veritat és que nosaltres directament no ho patim, perquè nosaltres no som Barça, som una associació que es va fundar amb l'objectiu que les nenes que pujaven de les categories inferiors no haguessin de marxar del club. Per tant, nosaltres mai hem tingut les condicions que té el masculí i que li dona el Barça. Així que aquestes retallades no les hem patit, perquè tot el que tenim és gràcies a aquesta associació. No ens poden retallar res realment al Barça, sinó que ens beneficiem de portar el nom del Barça, això sí, d'algunes condicions, però que són mínimes.
És a dir, no formeu part de l'estructura del club, però sí que sou imatge del club, per entendre'ns, no?
Sí, correcte.
Molt bé. Toni, tu les coneixes perfectament. Pujaran o no?
I tant. A veure, vull confiar. Sí que és veritat que jo crec que les jugadores del Barça individualment són molt bones, millors que les del Túria, i el Túria potser sí que juga en equip una miqueta ara millor. Però és una final, jo confio en l'Anaïs, confio en les jugadores que tenen i sé que són capaces de pujar, eh? Sé que són capaces de pujar. Són, de veritat, que dona gust veure-les, són unes bèsties.
Jugueu sempre a la Teixonera, Anaïs?
Sí, és el nostre camp, sí.
El mateix que també el masculí. Tu, en el teu cas personal, Anaïs, des de quan fa que et dediques al rugbi?
Doncs hi vaig començar a jugar als 14 anys, al Gòtics, un club de Barcelona. Vaig jugar allà fins als 22, que l'equip es va haver de desfer per motius interns, i va ser quan vaig haver de prendre una decisió. Una companya tenia molt clar que volia anar al Barça i em va convèncer per anar a provar-hi, i allà vaig trobar una oportunitat per jugar a nivell, aprendre d'una gran entrenadora, que era l'Aroa González, i de moltes companyes que tenien molt nivell.
I d'on et ve la tradició, no sé si familiar, del rugbi? Per què et vas fixar en aquest esport?
Doncs es va apuntar un familiar meu i, bueno, jo vinc d'una família molt gran. Ma mare volia que féssim algun esport i el Gòtics ens va obrir les portes, ens va donar com l'oportunitat, era un club barat, que el que volia era que ens quedéssim, i ens vam apuntar amb molts germans i moltes germanes.
Què vol dir una família molt gran i molts germans i moltes germanes? Quants germans sou?
Jo tinc 12 germans.
12 germans? O sigui,
sí.
amb tu sou 13?
Sí.
Carai, tu. I dels 13 germans, quants juguen o han jugat a rugbi?
Doncs provar-ho ho hem provat tots, ja t'ho dic.
Ostres!
Però que juguem actualment, doncs quedo jo i un germà que encara juga al Gòtics.
Mare meva, escolta, Toni, la Nissaga Colomer és Nissaga de les importants de rugbi, doncs, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, jo tinc dos fills i hi ha les rentadores. Vaig de cul a casa, imagina't.
Mare meva, 13 germans.
15 rentadores de roba suada.
Home, sí,
No sé si en algun moment, Anaïs, veu coincidir molts dels 13 germans jugant a rugbi o això ha sigut una mica esglaonat, perquè entenc que, clar, hi ha moltes edats.
No, doncs en algun moment sí que vam coincidir 5 o 6, tranquil·lament.
Ostres.
Sí, sí.
Mare meva. O sigui, a casa vostra, un dia de Nadal es parla de rugby segur, no?
Sí, això segur, sí.
Molt bé. Va, escolta, sí, sí. Ja que et tinc aquí, que ets de tradició familiar de rugby, els 6 nacions, no sé si el segueixes molt, qui creus que el guanyarà l'última jornada, a França o a Escòcia?
Doncs jo crec que França.
França, eh? Creus també sí. Que imposaran sí, el paper sí. De favorits. Molt bé.
Sí.
Escolta, Manaïs, també et volia de preguntar una cosa. Avui que precisament sí. És 8M, que és el Dia Internacional de la Dona. Per una dona és difícil jugar a rugbi?
Doncs el difícil no és jugar a rugbi, o sigui, no és l'esport en si. El difícil, bueno, com a tots els esports, és la lluita constant per intentar pues, tenir les mateixes condicions i oportunitats que un equip masculí. També és complicat trobar un club que aposti per nosaltres, per l'esport femení, i que tingui els suficients recursos per poder cobrir les necessitats, pues, com en el meu cas, que té un equip al competir a nivell.
Clar, perquè tu, per exemple, Anaïs, jugar a rugby et fa guanyar o perdre diners?
Jo realment perdo diners, perquè al Barça, totes les noies, paguem la nostra fitxa a la federació, que no és barata, i les quotes al club. I aquesta és la diferència entre el masculí i el femení del Barça, que ells poden fer fitxatges i guanyar diners, perquè tenen una entitat com el Barça al darrere, no?, que posa aquests diners. Nosaltres, en canvi, tenim aquesta associació amb pocs recursos que ho dona tot perquè tinguem les millors condicions possibles i que, en la majoria de casos, depenem molt de les subvencions i dels sponsors.
Molt bé, Anaïs. Escolta, m'agrada molt conèixer-te.